a l'aixella i mira, mare meva, tens ganes d'arribar a la feina. Cosa
sobretot
que
a primera hora del matí, no? Quan
clar,
hi ha més
clar,
gent.
A primera hora del matí et fa tenir ganes d'accelerar i és una bandera vermella que, a més, no et pots saltar perquè has d'arribar allà on sigui que vagis. Si no, aniríem més tard que la Renfe. Exacte. Si cada cop que ens olorem malament. Exacte, perquè això només passa amb les aixelles. Hi ha gent que directament no es dutxa.
Sí.
Fa pudoreta a altres coses
i
rares.
No hi ha fugida.
A més, hi ha una pudor a peste de metro. O sigui, hi ha una
com a cosa humana,
però que jo no la sento gaire fora.
Ja, saps? no, perquè és un espai molt
potser
concret.
Potser és per als materials d'aquesta conjunció. Mira, amb els materials, no ho sé.
A més, a mi saps què em passa? Que se'm queda l'olor al nas. Això us passa a vosaltres?
Sí. Costa que marxi.
Sí, i llavors després em va tornant i algun cop em ve arcadeta.
Te'n recordes i vomites.
Sí, llavors dutxeu-vos, consell bàsic.
Segona bandera vermella. Sé que això ara mateix és una opinió no compartida perquè l'he compartit i no és compartida.
Ai, a veure.
A veure, el tema dels aires condicionats a menys de 47 graus... A veure, nois, no. O sigui, una mica sí, però és que no pot ser tocar tots aquests extrems. A l'hivern sues perquè vas amb aquell jacatot que se't menja sencera i sembles un xoriço, i en canvi a l'estiu doncs et confies, surts sense aquesta rebaqueta, la preciada rebaqueta, i et passes 20 minuts de gust amb la vella gallina. No pot
ser
això.
Però aquí, per exemple, a l'estudi de RAC1 trobes que també fa fred, ara mateix.
Mira, l'Aural ja tenim un tema. L'Aural, o sigui, té una calor tota l'estona.
Sí, clar, noia, és que aquí, quan hi ha
aquí,
gent, vas entrant i sortint...
Entro amb la jaqueta del xoriço.
Ara vas amb maniga curta, no t'enganyis a l'audiència.
Sí. Però si vale, tu, al transport públic, creus que passes fred o passes calor?
No, jo només estic bé, o sigui, sí. M'agrada que, sobretot, aire condicionat, ara a l'estiu s'agraeix a vegades.
Ets la persona amb qui
vols entrar
prova
al bus perquè per deixis d'estar al mig del carrer amb aquesta
exacte
calor, vull dir que jo ho agraeixo. Sí,
jo
sí
també, o sigui, Naget, et quedes sola. Això
vale,
seria
mania, no bandera
vermella.
Si hi ha algú que pensa com
no,
jo, que m'ho faci saber.
Estic d'acord que quan has de fer un trajecte llarg, que a mi em passava això quan havia d'anar al poble, allà sí que et geles, perquè són moltes hores d'aire condicionat. Passem a la següent bandera vermella, aquesta.
A veure, quina més?
Aquesta m'agrada molt perquè és una red flag que ens podem saltar i amb gust, no com la de l'olor que te l'has de menjar amb patates perquè
exacte
no pots fer-hi res. Aquesta és guai. Llegir converses alienes.
Ah.
És una red flag que algú en algun moment o altre s'ha llegit perquè és que hi ha gent directament que demana que li llegeixis aquella conversa.
Et posa el mòbil a la cara.
Clar, o sigui,
no, per què parles en tercera persona?
Sí. El tema és que posen la brillantor al 100%, perquè no et perdis ni un matís. La lletra,
exacte,
número 58, Comic Sans. I és que no llegir-ho és el delicte, t'he de llegir. Hi ha la part negativa, que és que molts cops et quedes a mitja conversa.
Yeah.
Això passa que a vegades sí abans llegies el llibre de la persona que estava
sí
al costat i ara directament al mòbil.
Sí, exacte.
Home,
el llibre segur que no tenies temps
d'acabar-ho.
Té una mica més de saber. I s'ha fet tota la vida als bars, també. Jo això sí que m'agrada molt fer-ho i sóc capaç de, si no tinc pressa, quedar-me una estona més a la taula per saber com acaba
com
el pollo
el
que estan explicant els del costat. I sí, 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 m'he de mossegar molt la llengua per no intervenir en les converses d'alienes. Us juro que això em passa molt sovint.
Mira, també, relacionat amb això, per la següent us donaré uns conceptes que, si tu els ajuntes, puc acabar jo mateixa de color lila perquè puc explotar. Ferrus, treu-me la música un moment.
Serietat.
Mòbil, vídeos, so, molt fort!
Del transport
sí,
exacte,
sí.
La diferència entre el tema del WhatsApp, que deia la Nausica, i els vídeos és que, si tu vols, pots no llegir les converses, saps? Però aquí jo no puc decidir no sentir, no escoltar un vídeo de gats amb una cançó dels Pitufos Maquineros. No puc decidir no sentir-ho. Ets tu qui ha decidit viciar-se als Reels. O sigui, tu i les 30 persones que compartim aire amb tu també n'hagin de ser partíceps. No ho sé. Jo només recomano que el tema auriculars, no sé, uns
sisplau
20 euros del MediaMarkt.
I després, que ara tot porta subtítols.
Clar, clar.
Per tant, busca els vídeos amb subtítols.
No,
no
cal sentir-ne la resta.
És que em fa molta ràbia. Jo aquesta gent me'ls quedo mirant amb mala cara, en plan, quan em vegis veuràs que m'estàs molestant.
Sí.
Però penso, és que els hi és igual. Sí, encara
és
que
em vegin,
els hi és igual. Hi ha un altre tema. Que el conductor del bus, el tram, el del metro no, aquest se salva, però el conductor del bus o el tram, que et veu que estàs corrent per arribar, que ho estàs donant tot, fa ell contacte amb tu. Per
exacte
tant, o sigui, n'és conscient.
T'ha vist.
I diu, mira com marxo. I
decideix marxar.
Bueno, és
però a
que
mi m'ha passat abans que allò baixant les escales del metro veus que t'ha esperat el conductor.
Clar.
Potser és per aquelles hores que no hi ha gaire gent.
És que hi ha gent
vull que també passa a vegades al metro que no t'espera.
Això
no,
seria
l'Àngel, saps? Aquesta secció
nosaltres
hem d'evitar que ens deixi d'escoltar tota la posició.
Ens estem posant només amb els que no ens esperen, saps? I si no fes prou que no
una mica d'empatia cap a la persona.
I un altre green flag és el que t'aguanta la porta oberta i fa una rebel·lió contra el conductor que vol marxar i diu, era marxar.
Aquesta gent agrada, ja som com col·legues.
Exacte, exacte.
També hem sortit al carrer per a fer una mica de treball de camp per tal de documentar-nos una mica amb testimonis reals més enllà de les nostres idees i vam trobar una fauna bastant curiosa, bastant interessant.
Per exemple, aquest jove que creu que una red flag, una bandera vermella, seria fer un simpa alegal, no il·legal, alegal, escolteu.
Cuando tú coges, entras al autobús, la tarjeta no te funciona, le dices, oye, perdón, no sé qué, y el tío se te queda mirando y...
¿Qué fas tu llavors?
Pues lo ignoras y te acabas subiendo igual, ¿no?
Gratis.
Pràcticament.
Rata inmunda, animal rastrero.
És que ara és veritat que amb això de la T-Mobilitat ho han arreglat una mica, però fins ara era difícil pagar el bus, eh?
Clar.
Si no ho tenies, t'havia acabat la T10 o això.
Bueno, realment, la resposta que et donaria aquell traciat conductor és, bueno, tens al principi una màquina per pagar amb targeta.
Sí.
Ara sí, això gràcies a la pandèmia, eh?
Però això és recent.
Aquesta persona tenia 18 anys.
Ja, però hem entès el que li ha passat.
Aquesta persona és recent.
Sí, aquesta persona té T10. El que passa que li ha passat allò de que no li pica.
Ja.
Llavors, tens una excusa legal per no pagar, perquè si ve el revisor li dius, és que és vostre, l'error és vostre.
És d'ells.
No meu, és d'ells, exacte, és d'ells.
Una altra cosa, quan ets jove no tens diners, seria una cosa de causa-conseqüència, sí. I vas mig de progre també, causa-conseqüència, decideixes que el bicing és la millor opció, oi? Teniu bicing, Valtros?
Sí.
No, mira, tenies molta cara de tenir bicing,
Eudald. Sí. Vam fer com una mica de reunió de dir, l'Eudald, deu tenir bicing?
Tinc bicing,
i vam
dir, però si us he explicat
fibres,
que vagin
amb
bici.
Abans,
abans
de la conversa.
Val.
Bàsicament, jo no tinc bicing, ¿vale? Perquè a mi em fa una por extrema creuar un pas de zebra. Imagina't que haver de controlar dos frens, dos pedals, carrils, les meves cames, quin agòbio. O sigui, no, imagina't, a mi em fa por cremar un semàfor en àmbar. Passo. O sigui, massa por Barcelona, bàsicament.
Jo intento anar per zones on hi hagi carril bici, però clar, a vegades no es pot en tot arreu.
A mi se'm fa gran, això. Però tot i això, sent conscient que som una excepció, no us dic jo que no ens va el tema bici, ojalà, però de moment no, vam preguntar a aquest noi, que escoltarem ara, que passejava per aquí la Diagonal, si ell era pro-bici.
Pues porque tengo más mejores maneras de moverme. Caminando, en patín...
Red flag detectada.
Red flag identificada en directe, o sigui, patinet elèctric inadmissible de cap forma.
No em sap molt greu.
No tinc patinet elèctric, però escolta,
si
hi ha
bici,
gent
no
que... També entenc que és una alternativa per segons qui.
Estic d'acord, i millor que la gent vagi amb patinet que no pas amb la roda Segway, que era... Us en recordeu?
Sí.
Que va haver un temps que
en
semblava...
Amb cotxe o moto, que també contamines més,
sí,
escolta,
sí,
el patinet
no, però
al final.
I va haver un temps que semblava que l'alternativa al cotxe i la moto seria... El Segway, i és pitjor, perquè és gent amb uniforme o amb
tratxo, sí, ja
pujada en una roda. Sí. A més, això, vull dir, ha de tenir... Si tu et fa pujar-te el bici, ja no et dic pujar-te el Segway, saps?
No, això és impensable.
Llavors, posats a triar millor els platinets, però, si sisplau, no es pugeu al transport públic, exploten.
Un altre red flag que veiem molt clara i que ens han educat molt fort en això durant tota la vida era la de no deixar seure la gent gran del transport públic. Efectivament, oi? Estem d'acord amb això?
Sí, estem d'acordíssim.
Perquè a mi, per exemple, em fa fins i tot vergonya no fer-ho, perquè em comença a entrar com un sentiment de culpa i no me'l trec ni amb aigua calenta. Això també us passa.
Sí, jo me n'adono que des que mirem el mòbil estem menys atents a quan puja una persona gran.
Clar.
Llavors jo he d'anar pujant la vista i detectar-la. Però és veritat que sol cedir el lloc. Llavors vol dir que hi ha 50 persones més que han estat allà sense cedir-li. En fi, això ens va sorprendre, per això, vull dir, ens va sorprendre trobar-nos una persona que ens va explicar això com a red flag.
Els avis, els seients dels avis. Els avis venen, veuen que hi ha un seient doncs, de persones no àvies o el que sigui, buit. Persones no àvies.
Però què dius?
Persones no àvies,
ha dit? Ha dit persones no àvies.
No sé gaire què refereix. Suposo que no és una persona... O sigui,
una persona gran és igual si tens nets o no. Ella, no sé, fa aquesta divisió social. No sé.
Sembla increïble.
Sí, per posar exemples. Per exemple, nosaltres ara diríem que som treballadors de RAC1. Pues, sí. Segons aquesta persona, som persones no propietàries de RAC1.
Exacte.
Perquè som els treballadors.
S'ha de diferenciar, això.
Vull dir, no sé, és una altra manera d'entendre la vida. Per què no?
Ens vam trobar aquestes dues noies i, òbviament, vam seguir parlant amb aquestes dues persones no àvies. Els vam preguntar quin era el transport públic que menys els hi agradava i atenció, perquè això és or.
Tramvia o això, perquè aquests sí que són els pitjors, perquè hi ha molta més gent i estan superpoc cuidats.
El metro pitjor per mi que el tramvia.
Passava a sota.
Es diu metro.
Ah, vale, pues el metro.
I el tramvia què és?
El que passa per sobre. Sí, quin t'agrada?
A mi m'agrada el bus i el metro encara. Ai, el metro no, el tramvia. Els que van per dalt, els que van per sota no m'agraden.
A vegades té problemes,
sí.
Per identificar.
Identificar els transports.
Exacte, jo crec que aquestes persones es mouen entre, com a mínim, el taxi i com a màxim el xòfer.
Jo crec que viuen en un palau, també et dic.
Exacte, i com que vam veure que eren dues amigues molt expertes en transport públic, no té ser la ironia, els vam demanar consell i els vam dir que si agafaven el bus normalment, on ens recomanaven seure en cas que nosaltres també ho féssim, i ens van dir això.
Al final, mirar de frente i al costat de la finestra.
Mirant cap a davant.
Em molesta molt la caiguda del davant, que està bruta, i et sentes al darrere.
és horrible, en plan, la de calor que fa, perquè està al costat de la caldera, això, i fa una calor.
Ha dit la caldera, eh?
Ha dit caldera, o sigui, jo m'acabo d'imaginar...
Concepte caldera. Clar, clar, sí. Que per mi és com una maquinària supertoca.
Sí.
És que per això, vull dir, jo ara m'he imaginat que a l'Upper Diagonal, però clar, molt amunt, molt amunt, molt amunt, on els pobres no arribem, hi ha com busos molt grans, així com senyorials i antics, que al darrere tenen una caldera i que funcionen encara amb vapor.
Bàsicament.
No sé, és així com es mouen els rics i per això no saben què és el metro, aquestes dues noies.
Podria ser perfectament. Doncs escolta, jo crec que hem repassat unes bones banderes vermelles a l'hora del transport públic. Esperem que no es repeteixin en la mesura del possible. N'hi ha algunes que és difícil que no repeteixin, exacte. Però això, gràcies, moltes gràcies per ser aquí una setmana més.
A tu,
Olet. I Nausica Hernández. Fins després, de fet.
Sí.
Vinga. Via Lliure, amb Eudald Martín.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a conforama.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC 1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC 1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un.
13 i 12 minuts. I a aquesta hora ens actualitzem. Adrià García, Mònica Aguilar, bon dia de nou.
Bon dia.
Les tempestes compliquen a aquesta hora l'operació tornada a les carreteres.
Sí, la P7 acumula una vintena de quilòmetres de cua en diversos trams, però també hi ha retencions importants en aquelles vies que enllacen l'interior amb zones de costa, com la N240 o la C14. A més, a aquesta hora comencen les restriccions a les carreteres locals, però en aquesta tarda passarà la segona etapa de la Vuelta, que anirà de Mataró a Barcelona. Última hora des del Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
A aquesta hora veiem diversos trams aturades de l'autopista AP7. Al tram sud d'aquesta autopista veiem cues a Roda de Barà, també al Vendrell, i més endavant entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, també a l'alçada de Sant Sadurní d'Anoia i, per últim, entre Martorell i Castellbisbal, tot plegat en direcció a Barcelona. Al tram nord de l'AP7 hi ha cues a Sant Celoni, hi ha hagut un accident que ja s'ha retirat, però encara queden 7 quilòmetres de cua en sentit sud. També en aquest tram nord de l'AP7 hi ha cues a l'alçada de la Jonquera, en aquest cas en direcció França. Una altra via amb força complicacions aquest matí és la C30-65, amb cues entre Platja d'Aro i Llagostera, per enllaçar precisament amb aquesta autopista AP7. De moment, això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
A més, també estem molt pendents d'una avaria elèctrica en un tren Euromet a Tarragona, amb unes 250 persones a bord. La circulació s'ha hagut d'interrompre a l'intercanviador de Boadella. Tot i això, no afecta a la resta de trajectes d'alta velocitat. Ara caldrà veure si les pluges hi tenen o no alguna cosa a veure. Uns ruixats que ara mateix es concentren entre les comarques de Barcelona i de Girona. Els bombers han rebut des d'ahir a la nit i fins aquest migdia gairebé 300 avisos per incidències relacionades amb els aiguats, la majoria al nord de Barcelona. De fet, una de les més destacades ha estat el rescat aquest matí d'un home atrapat al seu cotxe en una riera a Vilassar de Mar, al Maresme. Tot i això, de mica en mica, les tempestes van perdent intensitat, Gori Massip.
Doncs sí, a hores d'ara aquestes pluges es concentren entre Barcelona i Girona, però en canvi ha deixat de ploure a bona part de les de Tarragona i de Lleida. Són pluges en general moderades i ja no descarreguen amb la intensitat amb la que ho feien fa unes hores. Tot i així, localment encara van acompanyades de tempesta per exemple, ara al voltant del Penedès. Al llarg d'aquesta tarda, aquests xàfecs i tronades s'aniran concentrant al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, punts del sud de Girona i del Camp de Tarragona, tot i que estaran més dispersos. Tot plegat amb unes temperatures frenades, fins tot ara fa fresca. Uns termòmetres que es mouen entre els 15 i 21 graus per sota el Pirineu i amb un vent del nord que continuarà bufant a l'Empordà, als cims del Pirineu i també cap a les Terres de l'Ebre.
I ho acabem de saber, Rússia ha identificat el cos del cap dels mercenaris Wagner, Yevgeny Prigozhin, que va morir, recordem-ho, en un sospitós accident d'avió dimecres passat. També ha recuperat el cadàver dels altres 9 passatgers que viatjaven en aquest vol. Recordem que la comunitat internacional dona per fet que el Kremlin va ser el responsable d'aquest accident, mentre que Rússia se'n renta les mans i assegura que continua investigant perquè l'aparell es va estavellar. I a casa nostra, en política, Alberto Núñez Feijóo prepara el terreny per un possible fracàs en la investidura. El líder del PP promet la victòria en una repetició electoral si no aconsegueix els 4 vots que li falten. Assegura que si una investidura significa cedir a les minories, té clar que Sánchez serà qui guanyarà. Diu que a ell, el que només li falten 4 escons per aconseguir-ho, mentre que el PSOE necessita cedir a tort i a dret als qui, segons Feijóo, volen dividir Espanya.
Es mejor perder una investidura y que no pierda España. Es mejor perder una investidura y no hacer perder la dignidad de las instituciones democráticas españolas. Y aunque no sea una investidura a corto plazo, sí será la primera piedra del próximo gobierno de España. Porque os aseguro que ahora o después, el próximo gobierno de España será un gobierno del Partido Popular.
Ha promès que no negociaran amb xantatges ni entraran tampoc en subhastes amb les minories. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 homes i han desarticulat un grup especialitzat en robar material informàtic arreu de Catalunya. Van assaltar diverses empreses del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, però també al Vallès Occidental. El grup estava establert a l'àrea metropolitana de Barcelona i viatjaven arreu del país. Actuaven sempre molt ràpidament. En una sola nit, per exemple, podrien cometre fins a 4 robatoris en empreses diferents. S'enduien ordenadors, portàtils, tauletes electròniques i també telèfons mòbils. La policia els acusa de 14 robatoris amb força. I ara els esports.
Tenim en marxa la segona etapada a la Vuelta a Espanya, que ha arrencat des del port de Mataró fa uns minuts. Més detalls, Albert Ferran.
Primers quilòmetres neutralitzats d'aquesta segona etapa pel gran grup que ha sortit de Mataró a 3:15 sota la intensa pluja que cau al Maresme i a part de Catalunya des de primera hora del matí. De fet, les condicions meteorològiques adverses han fet que l'organització hagi decidit que els temps que es marquin quan es coroni el castell de Montjuïc, és a dir, quan faltin només 3,6 quilòmetres per la línia de meta, siguin els que comptin per la classificació general i que, per tant, el tram final, aquests últims 3 quilòmetres, només decideixin el guanyador de l'etapa. Una decisió comprensible, però amb matisos, perquè no ha agradat gens al pilot que es mantinguin les bonificacions al final de l'etapa. La majoria de ciclistes entenen que no té cap sentit neutralitzar els temps al castell de Montjuïc, però mantenir a la línia de meta unes bonificacions que comptin per la general. De fet, fa uns minuts fins i tot hem vist Vingegaard al bus de Movistar parlant amb Enric Mas, buscant alguna espècie de consens entre els corredors per si exigien canvis en aquesta segona etapa.
La Federació Espanyola de Futbol ha convocat una reunió extraordinària i urgent per demà amb la Comissió de Presidents de Federacions d'Àmbit Autonòmic i Territorial. Ha estat convocada pel nou president interí Pedro Rocha per analitzar i avaluar la situació actual de la institució. La reunió serà demà a les 4 de la tarda a les Roses. I en futbol, avui el Barça visita el camp del Villarreal a 6:15 de la tarda i des d'una hora abans a la sintonia de RAC1. A segona divisió, l'Espanyol visita el camp del Mirandés a 8:15 del vespre.
Doncs això és tot. Ens actualitzem a les 2 al RAC1 migdia amb la Aurora Rodríguez i el Quim Salvador.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 2 del migdia. Ja sabeu que aquest estiu al Via Lliure, si sentim aquesta sintonia, és sinònim de fer les maletes i marxar de viatge, encara que de moment sigui només a través de les zones. Però potser, gràcies al que us expliquem avui o en altres seccions, feu un cop de cap i decidiu quina és la destinació del vostre proper viatge, sigui quan sigui que el podeu fer. I és sinònim també aquesta sintonia de saludar el Jordi Canal Soler, escriptor i fotògraf de viatges amb moltíssima experiència. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana tornem a les destinacions càlides. La setmana passada repassàvem destinacions més fresques, però aquesta setmana tot el contrari. Zona molt interessant des del punt de vista històric, cultural, patrimonial, però que malauradament sovint també es veu immersa en nombrosos conflictes bèl·lics, ja siguin interns o també a vegades derivats d'intervencions exteriors. Avui, però, volem parlar d'alguns dels països de la zona que tradicionalment han tingut més estabilitat i estem comencem fent-ho per Jordània, Jordi.
Doncs sí, perquè és dels més... Sí que és cert que és turístic, sí. Però és emergent en el sentit en què dins de tota la zona de Pròxim Orient, com dius, és dels més estables i sobretot dels més fàcils de moure-s'hi.
De visitar.
De visitar. Nosaltres no necessàriament hem d'anar amb un tour, sinó podem llogar un cotxe de lloguer. Allà hi ha carreteres prou bones com per poder-nos-hi moure amb facilitat. Tenim recursos per poder agafar hotels o habitacions doncs, amb tota la parafernalia en l'àrea d'aplicacions que puguem tenir en el mòbil i, sobretot, el que tindrem és un agent molt amable que de seguida doncs, ens ajudarà encara, diguem que doncs, el turista no el tenen com aquell sac de monedes amb potes que sol ser a Marroc o Egipte, no? Aquí encara doncs, se'l considera bastant bé i sobretot doncs, té una sèrie de contrastos entre paisatges de tota mena, monuments també de totes les èpoques històriques, aquesta riquesa cultural farà que tinguem un viatge molt divers i sobretot molt senzill i assequible de fer.
I quina és la millor època per anar-hi?
Home, a veure, clar, si volem viatjar a l'agost, que és quan normalment tothom té vacances, sí. Doncs es pot fer, el que passa que farà calor. La millor època, si pot anar tot l'any, però seria d'octubre a abril.
Mira, això doncs sí. És una bona opció pels que, com nosaltres, a l'agost, no, aquests mesos d'estiu, estem treballant i han de fer les vacances en altra època, doncs que poden tenir en compte Jordània. Jordi, repassa'ns alguns dels atractius que té, més típics, o que ens vols descobrir.
Hi ha molts monuments, per exemple, a Amman mateix, que és la capital. Ha tingut diferents èpoques, no? I els propis romans ja la tenien com una ciutat important, es deia Filadèlfia en aquell moment, no? I de l'època romana hi ha encara, doncs, tota una sèrie d'edificis, com per exemple un teatre en el Fòrum, de fet la plaça principal de Amman és el Fòrum, hi ha el Temple d'Hèrcules, però després també, justament, en el que és una petita ciutadella que domina la ciutat, també hi trobarem altres restes d'altres èpoques, per exemple un palau omeia, de quan van ser els omeies. Trobem aquí tota una sèrie de ruïnes que ens indiquen que la mateixa capital ja pròpiament és històrica, però si volem veure ciutats històriques, un dels llocs que s'hi ha d'anar sí o sí és a Gerash, o Gerasa en alguns casos, no? Que és una de les ciutats romanes, perquè aquesta és del segle I després de Crist, més ben conservades, perquè és una ciutat que quan va deixar de ser habitada, en comptes de construir-hi a sobre, com ha passat en moltes altres ciutats, aquí la ciutat on va anar a parar a viure la gent és al costat. De manera que tenim una ciutat moderna i al costat aquesta antiga que es va deixar gairebé tot igual que estava. No?
Això és molt interessant que ho repassis perquè realment potser molta gent que ens escolta no té el cap, no? I una altra cosa que potser pot sorprendre algú és que, evidentment, Jordània és un país de clara majoria musulmana, però que, com passa en altres territoris del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, és una destinació també important de peregrinatge cristià.
Exacte. De fet, havien estat cristians, evidentment. Quan l'emperador va decidir convertir-se tots en cristians, doncs aquí també n'hi va haver. I hi ha diferents llocs, no només cristians pròpiament, sinó fins i tot de l'Antic Testament. Per exemple, hi ha un lloc que és el Mont Nebo. El Mont Nebo és on va arribar Moisès i des d'allà va veure la Terra Promesa. Hem de recordar que Jordània està doncs, a l'altra banda del riu Jordà, sí. I a l'esquerra, doncs, a l'oest, tindríem Israel i Palestina. No? O sigui que comparteixen moltes d'aquestes terres santes. Aquí el mateix al riu Jordà doncs, hi ha Betània, que és el lloc exacte on van batejar Jesús i, uh-huh. i queda a la banda jordana. Avui en dia hi ha gent que es bateja,
que es va banyar
aquí al riu Jordà, encara que està molt brut, això també cal dir-ho, no? També és cert que el riu Jordà està perdent aigua i justament perquè per regar tot el que són els camps que hi ha al voltant, doncs es va extraient aigua, cada cop està més brut i per tant també cada cop arriba menys aigua al Mar Mort, no?
És evident que a Jordània hi ha molt altre patrimoni d'altres civilitzacions.
Evidentment, Petra és un dels grans tresors, no? I especialment ara que fa un mes i una mica més es va estrenar la cinquena d'Indiana Jones.
Home, exacte.
Qui no ha vist Indiana Jones i l'última croada i ha vist allà l'entrada d'Indiana Jones allà on hi ha el Sant Graal, no? Sí. Però això és mentida.
Això
és Hollywood, no? Perquè primera que ara ja no t'hi deixen entrar allà dins. Uh-huh. El gran monument que hi ha després del SIC, que és aquest petit passadís entre les roques que desemboca en aquell edifici que tothom té en ment, no? Aquest edifici es diu El Tresor, El Hasné. I no... evidentment no hi ha el Sant Graal allà dins, no? Perquè ja se'l va endur l'Indiana Jones. No, és broma, no hi ha res. No? És només una tomba.
Sí,
tot
sí.
Això són tombes, no? Petra és una ciutat antiga, nabatea. Els nabateus és una tribu beduïna que, sí. Doncs, a partir del segle IV abans de Crist es va assentar en aquesta zona i la gran gràcia de Petra i dels nabateus en aquest cas és que van saber-ho fer en una zona en què les caravanes de riqueses que venien de l'Orient havien de descansar. I ho feien entre aquestes muntanyes, perquè és una zona molt muntanyosa, sí. De manera que abans d'arribar fins al Mediterrani, on ja doncs, posaven les mercaderies en vaixells, descansaven aquí i cada cop que venien aquí pagaven. Llavors és una ciutat que va anar creixent amb molta riquesa i els governants es van anar fent tombes cada cop més i més boniques i més costoses. No?
Una mica l'estil egipci, no? però construccions
però
encara...
Excavat, perquè totes aquestes façanes, podríem dir, de les tombes, perquè no són res més que una façana i amb un forat a la roca per posar-hi la tomba, sí. Tot això són façanes i realment tenen un art constructiu increïble i va ser gràcies a aquesta riquesa, no? I a l'haver trobat la manera de conduir totes les pluges que de tant en tant hi ha per aquí, doncs, conduir-les en cisternes i fer que aquest lloc, que és totalment desèrtic, fos un oasi de vida i, per tant, doncs, un lloc per poder descansar en aquests caravanserais, no? De fet, si em deixes aportar una curiositat, el Petra com a tal, se sabia que hi havia una ciutat allò perduda, perquè només doncs, es va deshabitar.
Se'n parlava, no?
Va haver-hi una sèrie de terratrèmols, atacs, etc. I llavors la gent se'n va anar, excepte per uns quants pastors que van decidir doncs, viure aquí. No? I hi havia aquesta llegenda d'una ciutat perduda allà al mig de les muntanyes. No? I va ser un explorador suís, Ludwig Burckhardt, que va ser-hi aquí a principis del segle XIX, i ell va haver de recórrer una tècnica, anava disfressat, la gent mig sospitava, però bueno, li feia cas, i el que va fer va ser, amb l'excusa de voler anar a veure la tomba d'Aaron, que és el germà de Moisès, que està al mig de les muntanyes, doncs l'única manera era passant per allà. I així va dir, no, jo vull anar a veure la tomba. I de passada, doncs va descobrir aquesta ciutat, no? Però és que aquest senyor és el mateix que després, quan era a Egipte, remuntant al riu Nil, va descobrir Abu Simbel. O sigui que és una persona que ha descobert dos dels monuments més importants del turisme actual, no?
Caram. Escolta, però més enllà d'aquests atractius més patrimonials, a Jordània també, un altre dels punts d'interès, sens dubte, és el seu desert. Especialment el desert de Wadi Rum, que és l'escenari d'una gran infinitat de pel·lícules. Abans parlàvem de Petra i d'Indiana Jones, però és que el desert de Wadi Rum ha aparegut a cintes com Marte, a l'última versió de Dune, l'altre dia ho buscava, també, a Rogue One, de l'univers de Star Wars, al Regreso de la Mòmia, o, evidentment, a Lawrence d'Aràbia. En molts casos, per tant, si heu estat al cas, per tant, s'ha fet servir d'escenari fins i tot d'altres planetes com Mart o fins i tot de territoris inventats. I és que què té d'especial aquest desert?
Doncs a veure, el que té d'especial és que primer és un desert i llavors hi ha poca vegetació, encara que n'hi ha, eh? Veus alguns matolls que llavors a nivell digital els han d'esborrar, però esclar, amb aquesta sorra que no és ben bé blanca o groga, sinó que té
taronja,
un,
no?
Un toc groguenc, un toc tarongós, perdona, i sobretot les roques, perquè sí, és un desert però entre muntanyes, doncs fa que sigui un paisatge d'un altre planeta, no? Mm-hmm. I per aquí doncs pots veure, a part de veure els monuments així geològics que són les muntanyes, doncs també hi ha la cova de Lorenz d'Aràbia, hi ha una roca en què s'ha esculpit la cara del rei de Jordània, però a l'altra banda també la de Lorenz d'Aràbia, o sigui que principalment doncs l'atractiu del desert és recórrer el desert. Mm-hmm. I com ho fas això, no? Doncs home, vas a peu no, perquè
no,
acabaràs malament. S'ha de fer o amb tot terreny, que és com normalment s'hi va, sí, fins i tot s'organitzen excursions que llavors doncs vas a uns campaments que estan al mig del desert en tota, diguem, tot el que sigui remot possible, tot el més remot possible.
Clar, perquè encara hi viuen algunes tribus nòmades, no?
Sí, sí, allà són els beduïns, no? Mm-hmm. I ells hi viuen, per exemple, i crien camells, que encara fan servir avui en dia, i ells, doncs, també et reben a les jaimes aquestes, no? Les tendes tradicionals, et fan menjars típics, doncs hi ha, per exemple, un xai que és boníssim, que el que han fet és rostir-lo amb brases sota la sorra. El posen una espècie de barril, el cobreixen amb una tela i per tota sobre sorra, llavors queda un xai que quan te'l menges és que extreus l'os i tota la carn cau i és com si fos manté, és boníssim.
Caram. Quin altre menjar típic hi ha per aquí, ara que ens parles del xai?
Doncs, sobretot, hi ha el que seria... El menjar aquest és el tradicional, no? Després l'acabes, assaborint amb baklavas, que són els pastissets típics. Ostres, àrabs, sí. Mm-hmm. Però sobretot el te, no? Que és una mica especial, no és el típic te marroquí
amb menta, no?
Sinó que és un te amb sàlvia, amb canyella i amb cardamom, que fa que també doncs l'assaboreixis molt més, no?
I escolta, per dormir allà, què hem de fer? Podem improvisar? Sobretot també el tema preus.
Allà utilitzen el dinar de Jordània, que val un euro, en pots treure un 0,8 o així, i és una mica més econòmic. No és tan car, per exemple, com Israel.
Clar.
Israel al costat és molt més car, no? El que sí que, per exemple, per anar al desert, doncs sí que ens convé haver contractat un d'aquests tours.
Clar,
que porten al desert.
Clar, hi ha zones que sí que és millor anar acompanyats.
Si vas a Amman o alguna ciutat important, doncs aquí sí que trobaràs més possibilitats i ho pots improvisar, però sobretot al desert sí que convé haver tingut abans prèviament la reserva del tour.
Doncs va, ens anem ara una mica més cap a l'est. Concretament fins a Oman, per què està de moda, Jordi?
Doncs Oman una mica com a contrapunt, jo diria que és per això que està de moda, no? Com a contrapunt dels Emirats Àrabs. Per què? Doncs perquè tots tenim en ment Dubai, que a més es publicita molt com a lloc d'atractiu turístic, no?
Qatar, fins i tot, Bahrain.
Arrel del Mundial. Però, en canvi, Oman no es publicita tant i manté molt més el caràcter de la península aràbiga tradicional, no? I, a més, també gaudeix d'una possibilitat de paisatges, d'excursions, de conèixer una mica molta més diversitat que justament aquests països del Golf no tenen. I, per tant, encara que pròpiament, potser encara no és emergent, val la pena que ho sigui perquè descobrirem aquí un país en què la gent doncs és molt i molt amable, un país en què hi ha encara molt poc turisme i sobretot que ens connectarà realment amb com era la vida aquí a la península.
Per tant, encara que estigui a tocar dels Emirats Àrabs Units, del Qatar, de Bahrain, aquests països que citàvem ara, que la gent s'oblidi de tema edificis alts, grans construccions, és l'antítesi, això.
L'antítesi total, de fet, perquè per llei està prohibit. Ja la capital és Muscat, que és una ciutat encara fins i tot petita, i allà hi ha el que és l'edifici més alt de tot el país, que és la mesquita del sultà Qaboos. Tot encara conserva aquest aspecte de ciutats i de poblacions de la península aràbiga, que de fet ens remunten una mica a l'època de Simbad el mariner, no? I de fet Simbad, pròpiament, pels qui els agradi la història, doncs era de Sukhar, una ciutat d'aquí d'Oman, no? I això també ens connecta amb la història pròpiament d'aquesta zona. Oman va ser un sultanat, encara avui en dia doncs és un sultanat, però amb molta importància històrica a nivell de comerç.
Clar, és un port estratègic, no?
És un lloc on per no tenir no tenien ni fusta, però en canvi eren molt bons navegants i molts bons constructors de vaixells. I això va fer que s'expandissin des de tota la zona d'Iran, Iraq, a la Índia també, i fins i tot a l'Àfrica. I aquest comerç encara doncs, el podem veure en llocs com el mercat, per exemple, de Muscat, on allà pots trobar de tot. És també una zona d'on venia la mirra, l'encens, sí. I tot això és el que encara es pot trobar avui en dia en aquests mercats. I a la vegada també doncs, començar a traçar aquesta història, per exemple, dels mateixos vaixells. No? Hi ha una població que és Sur, que està al sud, sí. del país.
És casualitat,
no? És casualitat, sí, perquè no es diu així. Ara. Però és una població que és molt bonica i hi ha tota una sèrie de drassanes que és on construïen els dous. Els dous són les embarcacions tradicionals àrabs, no? Tots els recordarem amb el gran màstil i la vela llatina. Encara avui en dia aquí es construeixen vaixells, el que passa que la gent se'n va oblidar de com es construïen i llavors han fet venir a constructors indis de l'estat de Kerala per construir aquests vaixells. Ostres. Aquí, no? O sigui, és una mica surrealista, sí, en aquest sentit, sí. No? Però bueno...
Evidentment, Oman també té una part molt important de desert dins del seu territori. Abans parlàvem del de Jordània, però el d'Oman és visualment força diferent, eh? Això que comentàvem d'aquestes muntanyes, aquest color taronja. El desert d'Oman s'assemblaria segurament més a la imatge que molts ens pot venir al cap quan parlem de desert, no? Aquestes dunes.
Les dunes típiques, no? I, de fet, una de les excursions que es fan és justament per anar a aquestes dunes. Tot i ser desert, hi ha animals també, i aquí per exemple hi ha una reserva en què hi ha encara òrix, aquella espècie de cèrvol, no? Dir, sí. Amb unes banyes molt llargues i punxegudes, doncs encara és un animal que està adaptat en aquesta zona tan desèrtica i encara es pot veure. Això queda a l'altra banda de les muntanyes, perquè hem de pensar doncs, que és més o menys allargat el país d'Oman, no?
Sí.
I hi ha una sèrie de muntanyes que el que fan és separar el desert de la costa. I aquestes muntanyes també tenen el seu atractiu. De fet, a nivell paisatgístic és el que el diferencia també
de
Jordània o dels Emirats Àrabs, no? I la gràcia d'aquestes muntanyes és que hi arriba aigua, plou, i aquesta aigua llavors es concentra en diferents basses i valls excavades per la pròpia aigua, que fa que sigui tota una sèrie d'oasis. Uh-huh. I són els que ells en diuen wadis, no? I en aquest cas, doncs, hi ha diferents wadis, que són llocs tradicionalment per anar, diguem, a contemplar aquesta verdor, no? Perquè si no tota la resta del país és totalment seca i els propis humanís, quan diuen escolta, ja estic fart de tanta sequedat, me'n vaig a un wadi d'aquests.
Alguna, no? Ombra, no?
Doncs, per exemple, Sant Juan, a Wadi Shab, sí. Que és un canó de 30 quilòmetres de llargada, que vas, sí, pujant mica a mica, i a mesura que vas pujant comences a veure verdet. I a mesura que vas pujant, doncs, una mica més d'aigua, fins a arribar a un lloc on hi ha tanta aigua que, de fet, per continuar has de posar-te dins de l'aigua, anar nedant, i arribes fins a un llac allà al mig de la vegetació. O sigui, és un lloc genial, especialment si vas a l'estiu per poder
refrescar-te
i treure tota aquesta calor, no?
En el cas d'Oman, podem fer com a Jordània i agafar cotxe de lloguer? Com ho tenim, el tema de moure'ns per allà?
Sí, totalment. Jo és el que vaig fer. És, sí. Agafes un cotxe de lloguer i et mous, perquè justament diguem que les principals atraccions es troben a la zona de la costa, no? Entre les muntanyes i aquesta costa. De manera que és poques carreteres que et permeten doncs, anar molt fàcilment. Simplement amb un mapa d'aquests d'aplicació de telèfon pots moure't molt fàcilment. i anar parant de tant en tant on vulguis, no? Si a més pares a les ciutats principals, allà hi ha bastanta facilitat de trobar hotels, de manera que, com que no és un lloc massificat, fàcilment podràs trobar lloc. Si reserves millor, si no, pots improvisar.
I una preocupació que la gent també pot tenir és el tema d'entendre'ns. En el cas tant de Jordània com d'Oman, és veritat que en algun moment de la seva història han estat protectorats del Regne Unit. Llavors, l'anglès allà què tal?
Allà l'anglès s'ha perdut. En aquest sentit, ja no, diguem que no és tan oficial com ho havia estat mentre hi havia els anglesos, però sí que és cert que per la gent connectada amb el turisme, doncs l'han hagut d'aprendre per poder justament atendre aquest turisme, i després també té l'avantatge de que hi ha molta immigració a Índia. De manera que per la majoria de feines, diguem, una mica més senzilles, cambrers, per exemple, o recepcionistes, coses així, normalment són indis i, per tant, també parlaran anglès, no? De manera que és fàcil relativament d'entendre-t'hi. I com que tampoc no hi ha tant de turisme, sí que et trobes que molta gent que està estudiant anglès se t'apropa amb la intenció de poder practicar una mica, de parlar, i també et serveix, doncs, per poder conèixer una mica més la seva realitat. Les dones no... Aquí sí que potser el contacte serà més diferent, no? No se t'apropen les dones, justament per la cultura àrab, no? Però els homenís sí. I a més té la gràcia que els homenís encara mantenen molt el seu vestit tradicional, que van amb, doncs, amb una túnica blanca. Més
ben blanc, en aquest cas. Sí.
Tot blanc, sí. Bé, immaculat, a més. Sí. No sé com s'ho fan, no? Que es diu Dijdasha, és específica d'Oman, fins i tot té una borla aquí al costat que li posen perfum, o sigui, es cuiden molt. I a la vegada també van amb un barret, una espècie de fes, però teixit i amb brodat tradicional, que fa que sigui a nivell fotogràfic molt atractiu per poder-los fer retrats, no? Uh-huh. I a més, si t'ho faciliten molt justament amb aquesta voluntat d'intercanvi d'impressions.
Va, rematem-ho i explicant-nos què hem de menjar abans de marxar d'Oman.
Doncs aquí trobarem una mica de tot, no? Justament per aquesta influència índia ens podem trobar que fins i tot en algun lloc, doncs, directament són menjars d'estil indi, però si no, doncs, si busquem alguna cosa més tradicional i sabent que és, com a mínim, un país on hi ha camells, doncs és buscar la carn de camell, no? Mm. I hi ha un plat que es diu kabuli, que és d'arròs barrejat amb carn de camell i una mica de suc, que, doncs, en teoria típicament te'ls menges amb els dits.
Doncs això, avui hem tornat a una zona bastant més càlida, cap a Oman i també Jordània, que a l'Orient Mitjà. Moltes gràcies, Jordi, doncs, per venir aquí al Via Lliure una setmana més i ens retrobem la setmana que ve.
A tu.
T'agrada l'esport?
Sí!
Doncs aquest cap de setmana t'és ideal. La Vuelta visita Barcelona i tu pots visitar Servei Estació i els seus superdescomptes.
Superdescomptes?
Sí, el dissabte de 9 a 9 i el diumenge de 12 a 8 de la tarda a Servei Estació i tens un 20% de descompte en compres superiors a 45 euros.
Un 20%? Doncs hi vaig. La Vuelta la faré jo, però al Servei Estació del carrer Aragó 270 de Barcelona.
Servei Estació, la botiga dels materials on hi ha de tot i per tot. Com? Descompte no acumulable a altres promocions.
RAC 1. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC 1.
Són les 1 i 42 minuts. I com cada diumenge, abans d'arribar a les dues del migdia, ens posem competitius perquè arriba l'hora de decidir quina és la millor aplicació de totes. Portem tot el matí a preguntar-vos-ho i hem rebut moltíssimes respostes ja. Ara us escoltarem de seguides, però encara podeu enviar alguna resposta més. Ho podeu fer al WhatsApp del programa, al 606 25 64 39. 606 25 64 39. Envieu-nos una nota de veu curta. I també ho podeu fer, si ho voleu, si ho preferiu, a les xarxes del programa, al Twitter, @Via Lliure, o també a través del nostre Instagram. Aquí a l'estudi d'UdaRacú tinc la Nausica Hernández. Què tal, de nou? Bon dia de nou, Nausica.
Hola, de nou.
També la Marina Arbós. Marina, bon dia.
Bon dia, Eudald.
La Najet Oulet.
Bon dia, Najet. Hola, bon dia, què tal?
I el Josep Moragas. Què tal, Josep?
Hola, Eudald.
Tenim una altra persona que és qui ens farà de jurat. De seguida el presentem. Però abans, per què hem triat aquesta, això, l'aplicació? Perquè potser molta gent diu, home, la millor aplicació és WhatsApp.
Home, és que...
Anem una mica més enllà,
no? Hi ha aplicacions per tot avui en dia, i això ens servirà per descobrir moltes coses.
Estem dient la millor, no la que feu servir més.
Exacte.
No? A vegades hi ha aplicacions que fem servir molt i tenim una certa relació d'amor-odi, no?
Per dir-ho així. I n'hi ha d'altres que potser no les fem servir, però poden ser, igualment, la millor aplicació del món. Com sempre, els redactors del Via Lliure et portarem les nostres propostes, jo ja porto preparada la meva contraproposta, i en Josep Moragas ens farà, doncs, de veu dels oients, perquè porten tot el matí ja fent-nos arribar quina creuen que és la millor app. Ens vols fer ja un avançament del que diuen?
I va, sí, alguna.
Ja comencem a tenir les primeres, com per exemple el cas de la Cèlia Arnau, des del Twitter, que ens diu: últimament he descobert Merlin Bird. És una mena de Shazam per ocells. La connectes quan sents un ocell i et diu quin ocell és.
M'encanta.
És una cosa bastant boja.
Sí, jo la tenia, però per plantes. Tu posaves, escanejaves la fulla, et deia quina planta era i de quin mal havia de morir.
Però ara això ho fa el Google Lens, crec.
Sí, sí. Ma mare està obsessionada.
Sí. Al WhatsApp també hem rebut alguna nota de veu, com la del Toni.
Per mi la millor aplicació ha estat WhatsApp, perquè és la que més utilitzo, i la utilitzo tant el que és la vida quotidiana, per parlar amb familiars i amics, com a la laboral. Tinc un petit negoci i faig comandes, em fan comandes, perfecte.
El WhatsApp és aquell gran infravalorat, eh?
Sí, bé, també pot guanyar, millor aplicació, no dic que no, però...
Home, ja sabria greu que arrisca poc,
sí, eh? Sigueu una mica més originals. Escolteu, recordem que entre tots els que participeu sortegem un lot de dues ampolles de caves rovellats Imperial Reserva. Tenim per una banda el cava rovellats Imperial Reserva, que inclou un brut reserva elegant, fresc i de bombolla molt fina, i també una ampolla de brut reserva rosat, un cava llaminer amb notes de fruits del bosc i que és ideal pels aperitius. Podeu descobrir-los, si no us toquen, a cavarrovellats.com o també a moltíssims establiments. Què més? Tenim alguna altra interacció de moment?
I tant, l'Albert Segura ens diu: per mi la millor aplicació és Wikiloc. Amb ella m'ha permès fer senderisme per Catalunya a llocs que sense aquesta aplicació seria impensable descobrir-ho. I també tenim a Soy un Cavallo, un nom curiós, que diu... No era un cavall, era una persona humana, crec. Ha escrit: recomano Tandem, que la defineixen com el Tinder per aprendre idiomes. No és per lligar. Per tant, aquí per directes, crec. És per conèixer gent en l'idioma que vulguis practicar. Permet que et corregeixin més frases per aprendre.
Com una parella lingüística, no? Trobar.
Exactament.
També diré que és ella que ha introduït l'element Tinder. Sí. Si no haguéssim pensat en això. Per tant, aquesta persona jo crec que ha lligat a través d'aquesta app.
Ningú mai l'havia definit com el Tinder per aprendre idiomes, eh?
Exacte. Estan els de màrqueting dient: oh, això és or, sí, això és or, anem a explotar-ho.
Va, jo crec que hem de presentar,
sí,
ja, si
sí,
potser...
S'ha acabat el hype, sí, no? Sí, tenim aquí una persona que no hem deixat parlar fins ara, perquè és el que ens farà avui de jurat, ni més ni menys, que Marc Lesans!
Què tal? Com estàs? Moltes gràcies.
Bueno, Marc, benvingut al Via Lliure. Avui t'has vingut a divertir al Via Lliure, com ho dirien en altres programes. Ets, per qui no et conegui...
Sí, anava a dir, per què l'hem triat? Perquè és jove i prou, o té algun altre argument?
És que
és jove, és aplicacions, en sap, no?
Veig bastantes apps, el que vindria a ser la meva feina el dia a dia.
Ara.
És una persona molt tecnològica, ets realitzador audiovisual, també saps fer altres coses que no tenen a veure amb la tecnologia, com escriure, perquè ets guionista. I a més, ara estàs fent de community manager de l'APM.
I aquí res, ja comencem, sí que estem això a totes les xarxes, per tant també porto un embolic al cap, que si TikTok, que si Instagram, que si Twitter, anem fent una miqueta la barreja entre totes les xarxes existents i mirem de ser a tot arreu.
Doncs ets la persona ideal per aquest concurs.
Havies de ser tu.
Tocava.
I a més, si fem algun error, també ens posaran a la tema, vull dir que escolta.
Mentre graveu això en vídeo,
per
si tenim el primer programa de la temporada, perfecte. Hi ha molts bones aplicacions, de moment, que s'han proposat. O sigui, la Merlin Bird té bastants números. Perquè, o sigui, ja de per si ja no sé com funciona el Shazam de normal, com que ho hagin fet funcionar amb ocells, em sembla una bestialitat.
Però escolta, un jurat que ens ha de venir a fer de jurat de la millor app comença dient que no sap fer servir el Shazam.
No, que dic que no sé com funciona. Sé que sé fer-ho servir, però no sé com l'algoritme aquest diu: vale, t'he pillat una cançó a 20 metres de distància en un altaveu que està al mínim de volum, i sé quina és.
Però a vegades no funciona tan bé, a vegades.
Sí, a vegades que...
Bueno, ja en parlarem.
No és el debat d'avui.
A veure, quina, ens vols dir ara quina seria la teva millor app o vols esperar al final?
Si vols us ho dic ara ràpid, jo aniré a lo fàcil, que és dir Twitter, però com bé ha dit l'Eudald, tinc una relació d'amor-odi, perquè clar, realment m'hi passo tota l'estona, perquè sóc una persona que busca la validació externa i Twitter t'ho dona molt fàcilment.
O al contrari, o al contrari.
O al contrari. Pot ser que allà et critiquin a saco, però he dit, mira, com que l'Elon Musk l'ha convertit, algú va definir també a Twitter com la Mojo Dojo Casa House de les xarxes socials, he buscat una aplicació al meu mòbil que és una fricada, però que m'agrada molt, que es diu Radio Garden, que és, et planten una mena de bola del món com si fos el Google Maps, d'acord? I et marca en un puntet verd tots els llocs on hi ha una ràdio a tot el món. I tu vas apropant al mapa i segons estàs a sobre el mapa escoltes una ràdio d'allà. És a dir, et posa a Barcelona recull, recull també.
Doncs mira, l'audiència que segurament li agrada escoltar la ràdio és una molt bona recomanació, sí senyor.
I pots posar allà, pots posar l'aplicació i dius, dones una volta al planeta i dius, a veure on cau això, a veure, dones la volta i caus, jo que sé, a Finlàndia, escoltes una ràdio de Finlàndia.
Que fort,
Aquest tipus de fricades a mi m'agraden bastant, m'hi puc estar hores, de debò,
Oh, que bo! Sí, ara t'hauríem de demanar que miressis, saps que el mòbil et fa un seguiment de quantes hores passes davant la pantalla?
Quina por, Marc Lezana, això.
Et sortirà a Twitter com, jo que sé, 4 o 5 hores, És una bestialitat.
I s'atreveixi que ho busqui, que ens ho digui, a veure si sou valents. Ui, la Najet fa cara de que no, perquè deu passar-hi moltes hores.
Jo soc com un de tot. No puc, no.
Va, doncs, mentre us deixem, que aneu buscant aquesta dada per si al final la voleu aportar, i nosaltres, doncs, ens posem ja una mica en sintonia, ens posem seriosos. Vinga, Ruth. Se'm va caure a terra quan vaig veure set pel·lis, vam quedar per veure Netflix, i vam veure Netflix, van cap a la sortida, ho confonen amb l'èxit, en un cap donant voltes com un escalèstric, mai la lio una mica, sempre a la sèpi, si em preguntes coses rares, deixa-ho que m'ho pensi, ens van donar les coses esperant que es passeixi, si passa un rato més per que m'arrepenteixi. Em busca, no em troba. Aquesta és la Mushka, que va quedar per veure Netflix. I va veure Netflix.
Està molt bé, això.
És la millor barra que s'ha escrit a Catalunya.
Sí, m'encanta.
Res ho superarà.
M'encanta. Doncs dit això, i abans de posar nosaltres sobre la taula les nostres propostes com a redactors, Josep, hi ha alguna cosa que diguin els oients?
Ara mateix, els oients estan començant a tirar per un tipus d'aplicació concreta que és aquelles relacionades amb la mobilitat. Per exemple, és el cas d'aquesta nota de veu que ens fa arribar la Laura Lloreda.
Les meves aplicacions preferides són dues i totes dues fan referència a la mobilitat. Una és el Waze, que per bellugar-se amb cotxe, moto, etc. va a la mar de bé, i l'altra és el Moovit. El Moovit és una aplicació per trobar rutes amb transports públics.
Molta gent que diu al Waze que és millor que Google Maps.
Ah, hi ha una guerra aquí, Jo sí. Ja conec gent dels dos bàndols.
Jo faig servir Waze. I va molt bé.
Google Maps.
Jo no condueixo.
Tu Waze.
Les poques vegades que he de conduir, sí, va prou bé.
Ja està, parlat.
És més àgil. Però una cosa, jo faig servir per caminar, això.
Per caminar? Però què vas, amb el volum tot drap al mòbil, que et digui, en plan, gira el carrer a la dreta, no? D'aquí 100 metres. Caminant.
No és l'únic oient, També l'MPM ens diu Waze, m'ha salvat la vida per arribar a llocs inhòspits. En els meus viatges, no parles si caminant o en cotxe. També tenim més missatges a través del nostre Instagram, per exemple. Montse Pineda ens diu Satellites per pagar peatges. No tinc ni idea de què és això. No sé si te'l paga un fons voltor.
A veure, si te'l paga jo me l'escarrego i no tinc cotxe, però m'és igual.
També Urpeta
ens diu... Com que comparteix el compte de Netflix, comparteixes la despesa del peatge.
Sí. No? Estaria molt guapo, Estaria molt guapo. També l'Urpeta diu una aplicació per localitzar les benzineres més econòmiques al teu entorn, que es diu Gas Stations.
Això sí que t'ho fa el Google Maps,
Sí, el Waze també. Vull dir, no serveix per res aquesta aplicació.
Va, anem a defensar les nostres propostes.
Som-hi.
I comença.
Marina.
Vinga, doncs jo vinc a defensar el Tricount. El Tricount és una aplicació que serveix per dividir despeses entre amics, entre família, i realment he de dir que des de que la vaig descobrir m'ha salvat bastant. T'evita això d'haver d'anar fent visums tota l'estona, et dec 2 euros, tu vas introduint les teves despeses a l'aplicació, i la mateixa aplicació ja fa totes les operacions matemàtiques, et diu qui deu diners aquí, i a més ho fa al màxim eficient possible, és a dir, si som 3 i jo li dec diners al Marc i el Marc que li deu diners a la Najet, i així, bueno, doncs et fa el camí més ràpid, diguéssim, perquè tothom hagi de fer el mínim de transaccions possibles.
Jo crec que per ser 100% efectiva aquesta app ha d'anar vinculada al compte bancari dels teus amics.
I que ja ho faci.
I que t'atregui
els diners. Que t'ho cobri directament.
Clar, perquè si no la gent es columpia.
Clar, però el tema és també que a vegades l'utilitzes durant un període de temps més llarg, no? Si fas un viatge de 10 dies, dius, bueno, va, però si encara t'he de pagar no sé què, saps? Vull dir, que la pots allargar.
Sí, però...
No és l'única aplicació més que fa això, eh?
No,
n'hi ha diverses.
N'hi ha una altra,
Speedway,
que es diu Speedway.
Sí. Sí.
Realment és molt útil, eh?
No, no, és molt útil. No,
va, Neget, tu.
Que, sí. A veure, jo vinc a defensar el Shazam, que, cosa que el Marc no sap què és, però bueno...
No, no sé què és, no, escolta, no he sentit a parlar mai.
Oi que els boomers li diuen Shazam?
Sí, jo, també mai he sabut si és Shazam o Shazam.
Jo li dic Shazam.
A veure...
Jo Shazam.
Una de 25 anys...
Passa algo.
Bueno, seguim, nois. Això era un comentari sense més. A Farrús li diu Shazam, que és el nostre tècnic de so.
És un identificador de música per mi tenir... és que ja no sé ni com es diu. Per mi tenir Shazam és haver-me matriculat a l'Escola Superior d'Estudis Musicals, sincerament. Jo crec que un tant percent molt gran del que jo sé de música, no mainstream, bàsicament aquesta cosa més de nínxol, ha sigut gràcies a l'amistat que jo tinc amb el meu Shazam. De veritat.
Sí?
Sí, és una aplicació molt fàcil, Marc, o sigui, no hi ha marge d'error, és donar-li un botó al mig, ja està, i t'identifica la cançó que tu sents. I el guai també és que se't queden guardades les cançons que...
Sí, això està molt bé.
Molt bé.
Sí,
està molt bé.
I jo això ho utilitzo també com a arxiu. Jo si sento alguna cosa que m'agrada, sé que ho tinc allà. Jo, que soc com molt hiperactiva mental, no paro de pensar en possibles coses, si trobo alguna que em sona com una sintonia, alguna cosa que puc posar en un vídeo, no sé què,
I
jo ho
faig.
I m'ho guardo allà i quan no tinc idees, no sé què, vaig a buscar a veure què tinc allà, bàsicament.
El Shazam em sembla brillant. L'únic problema és que hi ha vegades on simplement no pots fer Shazam de manera discreta, diguem-ne. O sigui, estàs en un bar i és com has d'apropar el mòbil a l'altaveu, és com de posar-lo en una posició incòmoda, de posar el braç...
Ara deixa una cançó que valgui la pena, no? Perquè tothom veurà que vols escoltar la casa.
És tan heavy que ho tinc integrat en mi.
Uau, no sap quina és aquesta cançó.
I la barra diem, ho podries haver preguntat, tinc el portàtil aquí al costat, que té la llista posada.
Jo ho he fet moltes vegades de festa, en plan, m'és igual, o sigui, és la meva eina, bàsicament.
Funciona, funciona. Jo he intentat cantar el Shazam, ho vaig fer un cop, fa molts anys.
No, no funciona.
Diuen que YouTube està a punt de treure una eina que serà, o sigui, tu tarareges la cançó que et sona, i en teoria diuen que tu ho podria agafar.
Ai, quin riure, Sergi.
Dependrà del bé que tararegis. Sí.
Jo ja he defensat la meva a la tertúlia, ho recordo ràpidament, Vivino, una aplicació que tu fas una foto, l'etiqueta d'un vi al supermercat, on sigui, et diu quina puntuació li hem donat a la de mitjana als usuaris, així, si estàs entre dos vins, dius, mira, si aquest té un 4,3 i aquest té un 2,5, home, doncs potser em quedo amb el del 4,3. Vivino.
Molt de senyoret, aquesta poma.
De fet, des del nostre Twitter, la Marta Codinacs diu, la mateixa que tu, Eudald, fixa't, Vivino, i diu que és una empresa danesa i que ella la va traduir fa uns anys de forma voluntària per posar el granet de sorra a tota la gent que us agrada.
Dos punts per Vivino.
Dos punts.
Faig ràpidament la meva contraproposta, sempre porto la contrària jo, i per tant avui vinc a defensar fer un mal ús de les aplicacions que existeixen. Tenim per una banda el Google Calendar, tenim l'app de notes, que prenem notes allà, hi ha apps per fer la llista de la compra, hi ha apps per tot, per ser molt funcionals, però volem ser tan funcionals? És la meva pregunta. No volem. Per tant, la meva contraproposta va dirigida als que no teniu espai al mòbil i, per tant, no us hi queden tantes aplicacions, però als que sempre teniu alguna cosa millor a fer que no és precisament organitzar la vostra vida. Existeix el WhatsApp. Concretament, aquell grup que tenim tots amb nosaltres mateixos...
Jo en tinc un perquè de feina que tinc.
Veus? Com el dieu, el vostre? El meu és personal. Es diu personal,
es
molt
sosu. Es diu coses meves, l'altre es diu Rexensing, l'altre Via Lliure. O sigui, tot el que faig a la vida és un grup.
Jo tinc diversos grups per cada cosa.
Notes. També descriptiu, poc artístic.
Les meves merdes.
Però mira, aquest m'agrada.
Jo ara faig servir aquest que t'han creat un perfil per tu, jo, tu. Saps que te l'han creat així automàticament?
El meu també, sí. Jo el meu té fins i tot un nom així com xulo en anglès, que és autosending.
Que professional!
Sort que hem portat el Marc Lissan, de veritat.
Doncs a veure, per què defenso aquesta conversa que tenim amb nosaltres mateixos? Perquè a mi em fa d'agenda. Em fa per prendre notes quan estic escoltant una cosa. Tu, Neget, fas el Shazam, jo ho apunto, per això després he de fer la-la-la i he de tararejar la cançó perquè m'apunto.
Et fas un àudio i el deixes allà.
Exacte. Llavors, us he fet un recull molt breu de coses random que m'he escrit durant l'últim mes en aquest grup. Començo. Dimarts 27/11/15, firma contracte RAC1. Després, braves i arròs, i entre parèntesis, arròs del dia.
Tot el mateix nivell d'importància.
Sí, sí. Després una llista que diu bullir copa, buscar banyador, ulleres, jocs de taula, llibre vacunes, Nala, que és la meva gata, crema i Kleenex, tot en una mateixa nota.
Està molt bé.
No sé què havia de fer l'endemà, però...
Potser hi ha res, ja ho havia sigut tot.
Exacte. Després tinc una captura d'una notícia que diu que el Camp Nou ha posat a vendre els seus seients a Wallapop, i per últim, una anotació que diu dijous a les 11, psicòleg.
Molt bé,
molt interessant.
Doncs aquesta és la meva contraproposta.
Doncs va, Marc, ha arribat l'hora de decidir per què et quedes, va, amb quin et quedes?
De tots vosaltres, clar, jo crec que la que més faria servir el català mitjà, que ens puguis estar escoltant, és el Tricount.
Sí. Això, perquè és el cap de la mitja.
Sí, això de repartir...
Ens agrada molt repartir despeses.
Sí. I qui s'endú el lot de caves rovellat, Josep?
El Gerard de Reus, que ha dit que la millor aplicació és la de RACU.
Escombrant cap a casa.
Gent cansat.
Va, doncs sentim caves rovellats.
No serem nosaltres els que et direm que el cava rovellats és fantàstic per viure un estiu fresc, glamurós i ple de bombolles. Ho has de comprovar tu mateix. El cava rovellats el trobaràs als millors restaurants, botigues especialitzades i supermercats. I si vols viure a la Verema en primera persona, no et perdis les activitats enoturístiques que tenim preparades. Visita'ns a cavarovellats.com. Viu l'estiu. Viu rovellats.
Vai, quan falta un minut, com sempre a aquesta hora, felicitem a qui fa l'aniversari. Per ser, gràcies, Marc, per ser el nostre jurat avui.
A vosaltres.
I avui ens escolta la Carolina Ferrer. Què tal, Carolina?
Hola, bona tarda, molt bé, com esteu?
Molt bé, felicitats a tu. Escolta, com
moltes
ho celebraràs,
gràcies.
Això avui? Com ho celebres, tu, això avui?
Ai, estic celebrant-ho des d'ahir, pràcticament. El lot de cava no cal que me l'envieu, que ja me'l vaig veure.
Sí, Has fet, ets més de celebrar-ho el dia abans,
Exacte. I avui, bé, paelleta amb la família, amb amics, aquí a la platja, o sigui, fantàstic.
Carolina Ferrer, presentadora de molts programes, periodista valenciana. Doncs moltíssimes gràcies, felicitats de nou. Disculpa que no tenim més temps, però sí que et volíem felicitar també avui, que fas anys. No sé si vols dir l'edat o no.
S'agraeix, sí, 49.
Ah, mira, 49, perfecte.
Sí,
doncs moltíssimes gràcies, Carolina. I nosaltres, els del Via...